Vivències a Ona Codinenca.
Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit en funció de l'hora que ens escoltareu. Sigueu tots molt benvinguts a una nova edició de Vivències. En el programa d'avui tenim amb nosaltres els nostres contertulians habituals, en Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres en Miquel Bogunyà.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Miquel. El Lluís Valdé, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El nostre director, en Lluís Capdevila, bona tarda.
Molt bona tarda.
El control, com sempre, en Jordi Massaguer, i qui us parla, la Mercè Serratacó. Sigueu benvinguts. Bé, començarem el programa d'avui. Parlarem de teatre perquè l'amic Bernardí ens explicarà com ha d'anar això del concurs. M'has dit el 30 quants?
El 32 concurs
de teatre.
De teatre de la vila de Sant Feliu de Codines, que això és molt gros, eh?
És
per un poble com Sant Feliu és molt gros. La gent no se'n fa càrrec de lo que representa. Uh-huh. De lo que representa.
Explica'ns una mica quan comença.
Bueno, com cada any, comença l'últim diumenge de gener. Uh-huh. O sigui, el dia 25 comencem amb una obra boníssima que es diu El Mètode Gronhor.
Ah, n'he sentit parlar.
Que la van fer precisament dies enrere per TV3. Uh-huh. I en el circuit professional s'ha fet diverses vegades de molt èxit. Uh-huh. A part d'aquestes, seran 9 més, i després, l'últim dia, que ja serà pel mes de març a finals, aleshores, fem el repartiment de premis i tot plegat. Val la pena, la gent d'aquí al poble està molt aficionada amb el teatre, inclús a vegades anem pel carrer i tal, preguntem, bueno, què, quan comencem? Perquè el no haver-hi molta cosa de tipus teatral, i havent-hi aquí grups tan importants com és el de Xalles, per exemple, que no fa gaire li van donar el premi,
sí,
l'Arlequí, que va venir aquí. I
sí, sí, va venir el director aquí, sí.
I ho vam estar explicant i tot, ho van estar explicant. Mm-hmm. Doncs vull dir, està molt arraigat aquí al poble. A més, cada any el nivell va pujant una miqueta perquè estem observant que els grups que venen cada vegada tenen més entitat i són més forts.
Quants grups
les obres,
hi ha?
Bueno, pues, hi han, de fet, són 9 de concurs.
Sí.
L'últim, fora de concurs, perquè es fa un que és una miqueta més curtet perquè doni temps a l'entrega de premis i no es faci tan llarg, i ja està. Mm-hmm. Que l'últim, a vegades és el grup de Xalles qui ho fa, a vegades és un convidat i tal. Els altres tots són convidats, però passen, això el Josep Canet ho té molt, molt estricte, passen una veritable purga abans de donar el vistiplau. Tots són obres molt bones i amb un nivell important i molt ben interpretades. Vull dir que val la pena que la gent hi vagi perquè el nivell és alt i disfrutarem.
Llavors, les funcions d'això que es van fent cada 15 dies, cada
setmana? No, va, cada setmana, cada diumenge.
Setmana.
A les 6 de la tarda, cada diumenge, comença... No, a les 7, perdó, a les 7, sí, a les 7. Mm-hmm. Comença a les 7 i fins a les 9, més o menys, a vegades 9 menys quart, 9 i quart, 9 i mitja, si és molt llarga, que no acostumen a ser molt llargues. Mm-hmm. Vull dir que és una cosa molt assumible i pels que ens agrada el teatre, perfecte.
Molt bé.
Com que aquest programa es diu Vivències, jo voldria fer un incís. Aquesta gran afició que hi ha al Teatre Sant Feliu, perquè la sala del Casal queda plena de gom a gom.
A passar.
I molts d'aquests grups que venen diuen que anem als altres pobles, la platea està mig buida, no totes, però... Però bé, això va començar, potser abans ja, abans de la guerra, també ja n'hi havia molta afició, però als anys 50, que és el meu record, quan hi havia la ràdio Sant Feliu a Cultura, i va haver-hi un catacrac que la van tancar i llavors allà va haver una incisió i el grup teatral que també es feia funcions que es feien a Cultura, el Pare Colls i el Ricardo Canapesca i uns quants van marxar i van formar un altre grup de teatre que era del Frente de Juventudes, que això ho va iniciar el Frente de Juventudes, el trencament aquest. I va haver-hi, com que no hi havia ni cotxes ni televisió i la gent, doncs durant bastants anys va haver-hi una pugna entre dos grups de teatre però a veure qui ho feia més bé. I es van fer obres, obres, obres,
bueno, però això anava bé pel teatre,
allà,
no?
I allà, en veritat, va crear molta afició, perquè clar, a més ho feia molt bé, i eren uns grans actors. Però no venia gent de fora, no? Eren gent de Sant Feliu.
Jo amb el Paracolls havia fet teatre.
I el bo del cas, jo una vegada havia anat, havia fet alguna molt poca cosa, papers molt petits, és la gent que treballava a la fàbrica, per exemple, el Pere Vallcorba, que avui no ha pogut venir perquè està a la presentació d'un llibre, doncs feien el turno de les 6, i les 10 encara estaven assajant, i les 11 i quarts de 12 havien de llevar a les 5 del matí per anar a treballar a les 6. O sigui que era un gran esforç. Bueno, se'ls ha d'agrair aquests pioners, que molts ja no hi són, aquesta gran afició.
Jo recordo que quan es va tirar a terra ja, o va plegar, quan estava el teatre allà a la plaça, on estaria l'Ajuntament,
sí, el casino,
que el Pedro portava al bar, us en recordeu?
Sí, sí.
Doncs com a despedida vam fer una obra de teatre als dels Saulons, i que es deia del Segarra, La ferida lluminosa.
Sí.
Jo feia el capellà vell, el pare Aguilar, el vell, i el pare Colls feia el metge jove ja d'una certa edat, però que tenia el fill que s'havia fet capellà i no podia pair, bueno, etcètera, etcètera. Doncs com a despedida vam fer aquesta obra.
Sí, aquesta també es va fer aquestes temporades, sí. I llavors els teatres feien a Cultura i a Can Vidal, allò, després va ser el cine, no?
Sí.
Però,
sí,
bueno,
sí, sí.
Només volia posar aquesta... Però sembla que tu portes aquí ara un prospecte, no?
Bueno, el prospecte aquest no té res a veure amb el teatre, però té a veure amb una cosa que s'ha posat de moda, no de moda, que la família Vilardell, la Montserrat...
I el Jaume.
La Montserrat Cot, i el Jaume.
La Montserrat Cot.
La Montserrat Cot i el Jaume Vilardell. Ja fa temps que allà a la Serradora fan uns concerts. Però és que, esclar, la cosa va començar mitja en broma i ara resulta que allò sembla l'auditori d'aquí del poble, perquè pensa que l'última vegada vosaltres hi éreu també.
Jo soc sempre.
Però escolta, és que estava a rebentar allò. Ja no hi cabíem.
No, ja no hi cabíem. Sort que tinc una edat, sí, que vaig arribar un pèl tard i ja no vaig poder seure, però un benefactor va dir...
Et va deixar seure com si...
Això de ser gran té els avantatges.
Saps com allò que vas al metro i et deixen seure?
Sí, sí, sí.
Vol dir que ja comences a tenir una edat, eh?
Sí, sí, sí.
Lluís?
Em passa molt sovint.
Doncs el 28 de desembre del 2014 vam fer un concert que em van dir el concert de Nadal. Va ser un concert molt ben interpretat, com sempre els que fan ells, sobretot amb música de corda, perquè allà altra cosa no s'hi pot portar. I amb la corda hi havia el Pau Ibars, la Maria M. Salvador, Lai Ortiz, Marta Vilardell, Montserrat Cot, Alba Baulenes, Alba Lloberes, Gemma Corderes, Pau Vilardell i Ferran Saló. I després hi havia un altre grup, el grup Faustaf, Tom Falqués, Oriol Falqués, Núria Margalef, Roger Vilà, Daina Mateu, Sara Escudero, Sara González, Joan Miró, Alba Assagra, sí, ja ho dic bé. El piano, la Ruth Serra de Sant Ferm i Eulàlia Segalés. I una veu que es diu Sara Rivera.
Van interpretar... És la filla de l'Eulàlia Segalés.
Sí, sí.
Escolta'm, jo vull fer un incís, perquè he sentit que deies Ton Falqués. Sí. I casualment... Resulta que és el nostre director, que casualment el tenim ara mateix a l'estudi.
Ah, doncs mira.
O sigui que...
Sí, sí. Crec recordar que també era per allà, que vam aprofitar per dir-li aviam què passava amb alguna cosa, oi?
Sí, sí. Sí, sí que hi érem, sí. Fa anys que hi som, a més.
Sí, oi?
Fa anys que hi som, sí, sí.
Un plaer. Escolta, ho va fer molt bé, eh?
Home, la veritat és que va ser un concert bonic. A més, la barreja d'estils i tot plegat, amb la part més moderna, potser, dels companys d'aquí Sant Feliu, amb la corda i tot plegat, i nosaltres, pues, bueno, amb diversos estils. Va ser interessant.
Ens
vam passar molt bé.
Però, a més, hi ha una cosa que està molt clara. Mira, quan un local es fa petit, vol dir alguna cosa. I cada any...
Que els programadors són intel·ligents, perquè fan una sala i perquè es vegi plena.
Però cada vegada hi va més gent.
Sí, sí, sí.
No, de veritat, vam disfrutar. Els que ens agrada la música, vam disfrutar, de veritat.
Nosaltres ho havíem parlat amb el Pau, que va ser una mica el culpable que vinguéssim a tocar nosaltres, perquè el Pau ens havia ajudat alguna vegada amb alguna gravació nostra,
sí.
I ens va, doncs va convidar-nos a venir a tocar. I va ser, per mi, em feia molta il·lusió. A més, jo, l'Oriol, el Roger, som gent d'aquí Sant Feliu,
sí.
I els tu és com quan jugues a casa, eh? Feia temps que no tocàvem aquí Sant Feliu.
No, és que, a més, semblàveu professionals, eh? Ho heu fet un pro molt,
de fet,
molt bé.
De fet, t'explicaré un petit secret. Bueno, no és un secret, és un secret de veus. De les companyes que ha anomenat abans ell, n'hi han una, dues, tres, quatre, cinc, que mínim tenen el grau màxim que es pot fer en un conservatori, i n'hi han una, dues, que estan a l'ESMUC. Vull dir que estan a...
No, el nivell és alt.
El nivell és alt.
I tant.
Llavors hi ha una colla que anem allà a fer una mica de relleno, que fem, els fem riure i aquestes coses, i tant, tant toquem també. Però hi ha nivell, hi ha nivell.
Aquelles nenes que tocaven la flauta, la tocaven molt meravellosament.
Bé, molt bé, molt bé.
A veure, jo no hi vaig poder ser-hi, però em van dir, van arribar a veus, que havia sigut fantàstic. No, o sigui que m'ho crec.
Aviam si algun dia ens convien a tocar i fem un concert sense nosaltres. Jo li vaig dir al Jaume l'altre dia que la sala aquella ens va encantar. De fet, ja han sortit idees de si s'ha de fer alguna gravació.
Perquè vosaltres teniu un grup de flauta, em vas dir, oi?
Tot allò. Sí, que passa que nosaltres faltava gent, quan tots som entre 13 i 14, vull dir que encara podem fer més, més filigranes i tenim una mica més de cos, però sí, és un...
Pensa que amb el Jaume, si li dius, ell està disposat sempre
sí, no,
a obrir aquell local i fer el que calgui.
Quan li vaig insinuar ja va veure que sí, que endavant i que ho programaria a mi de cal l'estiu. Diu que ara que no, que ara fa molt fred i que escalfar tot allò li costa molt, que quan hi ha gent sí està bé, però que si no hi ha de fotre molta llenya en aquella estufa i...
Jo sembla que al Jaume se li ha de donar un fort aplaudiment.
No, sí.
Perquè més que posa la calefacció, posa el local, posa la llum...
Posa la coca i el vibó.
I que és boníssim aquella coca. I l'entrada de franc.
Escolta, que aviam, a tu t'agrada la música o t'agrada la coca i el vibó?
No, a mi m'agrada tot.
Ah, menys mal.
El forfet complet.
El pack complet.
Però ho fan molt bé. I tots aquests concerts han sigut molt macos. Aviam, els d'abans d'ells, aquests semblaven professionals i eren quasi professionals. Els altres n'hi havia tots. Però hi havia el conjunt d'aquelles nenes jovenetes.
No, que té molt mèrit.
Tenien molt mèrit perquè, esclar, són... No es dediquen a estudiar música.
Bueno, la Montserrat ja ens va explicar com ho va començar. Sí. Mira si té mèrit, els anava com aquell que diu recollint pel carrer els que trobava.
Sí.
Mitja en broma. Però la cosa s'ha anat... Ara, cuidado, amb uns programes que...
No, que fa goig.
Perquè estem a la ràdio i no estem a la tele, però és que és un programa que fa goig, fa patxoca. No, molt bé, molt bé.
No eren les típiques Nadales de nyigo-nyigo, que diríem mon pare, sinó que era allò una cosa...
No, però amb el matrimoni Vilardell és per felicitar-los, perquè de veritat que el que estan fent pel poble és importantíssim. Importantíssim.
I mira, si té èxit, que ara en aquests moments no hi han pogut anar, i que ens sap molt greu, estan presentant un llibre...
Estan presentant un llibre, els
Pinyonaires, i també els presenten a la Serradora.
Ah, molt bé.
No, s'està convertint en una sala
alternativa.
Polivalent,
oi?
Polivalent, que fantàstic. D'aquesta mida no la té, i amb l'acústica que té aquella sala, que nosaltres vam quedar gratament sorpresos.
És estrany, perquè el terra és de fusta, però les parets són d'obra vista. O sigui...
Però la que va entrar una mica de gent i havia una mica de gent, sonava
exquisita. Molt bé. Sí.
Doncs res, qüestió de fer-la servir, fer concerts ben macos i que puguem venir tots.
I tant que sí.
Aviam, jo voldria fer un petit incís, ja que parlem de música, de recordar el concert que es va fer en el Centre Cívic, que va vindre un virtuós del violí.
Aquell era meravellós.
El quartet de corda.
El quartet aquell de corda, que allò va ser... A més a més, va ser un concert que la gent va entrar de franc i tothom a la sortida va pagar el que li va semblar.
Sí, bueno, tant.
I ningú, no crec que ningú vagi escatimar res, perquè tothom va sortir, no podia, direm la boca oberta, però quasi.
No podies escatimar res, era impressionant.
No diré el que van recollir, però van quedar parats i meravellats del que havien...
Jo crec que sí, jo no vaig preguntar-ho, però jo, de la manera que la gent va sortir d'aquell dia d'allà dintre, és que dius, bueno... és que mira, aquell home, amb aquell violí...
Allà a Horta hi ha un casal, al carrer Pedrell, amb Font d'en Fargues, que l'Ajuntament, la Diputació, més aviat va donar uns calés, es va arreglar perquè és de l'Ajuntament. Bueno, doncs, de tant en tant fan una obra, no sé per quin criteri la trien, però és igual, fan una obra que en diuen pagament a la inversa, que vol dir quan surts pagues en funció de lo que tu t'has semblat que es mereixen.
Sí.
Aquella obra recauda més que les altres que posen un preu fixe.
Clar, perquè d'alguna manera sempre et sorprèn. I
jo suposo que ja ho fan amb picardia també i posen una obra que estarà bé. Però bueno, és igual. La qüestió és que es recauda sempre més, a lo millor no molt més, però sempre més de lo que et fan pagar, si et fan pagar 5, 6 euros, 7 euros, no fan pagar més.
De totes maneres, aquí a Sant Feliu també, és a dir, que a mi m'ha sorprès molt, des que he tornat, reconèixer que la gent de Sant Feliu es torna boja amb la música, li agrada la música. Perquè el dia d'aquest concert del quartet de corda, que hi vam anar-hi, tenia intenció ja d'anar-hi i tal, però no m'imaginava ni per un moment que hi hagués tanta gent, tantíssima gent, pendent d'allò, perquè era un dia de diari, perquè semblava que no havia de ser...
Això demostra que és un poble que té cultura.
Per això dic que és impressionant que un poble com Sant Feliu, que som relativament pocs, sí, que la música ens desperti tant d'interès. I m'agrada molt, molt, molt descobrir grups com el del Ton, perquè són gent jove, i aquests són els que ens ho faran encara disfrutant.
No, i aquests són els que faran que la gent encara s'hi aboqui més.
I tant, clar, que sí.
Bueno, un dia parlarem de per què, d'on ve aquesta afició de la música, que això és una història molt llarga, i ve de molts anys, i han hagut grans músics a Sant Feliu. Però això en parlarem un altre dia, perquè ara hem de parlar de coses que fan un soroll no tan agradable, però que també hi ha gent que li ha d'aquest soroll. Posem una mica de música i anem amb aquest soroll de motors. Brrrm!
Bé, i tal com ens ha dit el nostre director, avui tenim aquí amb nosaltres de convidats el Roger Valls, permanyer d'aquí Sant Feliu, que tots el coneixeu.
Bona tarda.
I l'Oriol Valdés Serratacó, que també el coneixeu perquè l'heu vist alguna vegada corrent amb cotxes a la plaça.
Ja, hola, bona tarda. És el fill de la presentadora.
Evidentment. Per això he dit lo del Serratacó, que se sàpiga.
Però a Sant Feliu n'hi ha uns quants de Serratacó.
Bueno... En fi, el tema era perquè ara per Nadal em sembla, Marc, ai, Roger, que vau fer unes curses d'escalèxtric al Cívic.
Sí, tant.
Sí, com sí, va anar això?
Doncs mira, un dia ens vam trobar amb l'Adrià Parellada, que ara està amb el gimnàs Sant Jordi, i tot fent una cervesa va sortir el tema de l'eslot, i hòstia, oh, que ben parit aquell torneig que feia el Juanjo Ramos a l'hivern, que ben parit, i mira, ja hi vam ser, ja el vam fer.
Sí, us va faltar temps per posar-vos-hi.
Exacte, sí, sí.
Molt bé.
No, però molt bé, molt contents, hòstia. Molt
hi va haver molta gent apuntada, em deies
sí,
abans, sí?
Sí, sí, ja vam quedar parats el primer dia, el divendres, per ser un dia, bueno... També era Nadal, ja, però potser allà hi havia unes 60 persones, aquella saleta que es va quedar petita de cop. Uh-huh. El dissabte també molta gent i el diumenge que vam fer entrenos pel matí i competició a la tarda, tot el dia ple de gent, tot el dia.
Molt bé.
Escolta, ja podia deixar de prendre aquestes cerveses i no organitzar aquest concurs, perquè jo, no el divendres, jo vaig haver de venir dos dies amb el Sergi Manonet d'entrenos, i escolta, vaig haver de passar-me tot el dematí i tota
sí,
la tarda
sí, és veritat,
d'entreno, eh? Però bueno, ho vaig passar molt bé,
no,
sobretot el meu net s'ho va passar.
Sí, pipa. Tenia feina el teu net amb un cotxe a cada vista, no sabia com...
Bé, aquí l'Oriol avui ens ha portat també, que passa que clar, és l'inconvenient de ser ràdio i no televisió, però ens ha portat un parell de cotxes, un de mida molt, molt petitona i un altre no tant. Què ens has portat, Oriol?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs bé, el primer de tot, encantat de tornar, que ja és la segona vegada que vinc al programa.
Ja, permet-me un segon, perquè tu corres amb aquests cotxes per pistes de terra, no?
No, hi ha de tot una mica.
De terra, però... Però ells van córrer, expliquem abans una mica com eren les pistes.
Si nosaltres, bueno, és eslot, que es diu, el que engloba, diguéssim, seria l'eslot. Hi ha diferents marques dins, però en aquell cas va ser pistes escalèstric, que són unes pistes que tenen dos carrils, i aquests carrils estan fets per dos, com ho diria?
Escobilles es diu això? No, com es diu?
Les escobetes és el que porten els cotxes.
Sí. I bueno, que toca la pista.
Exacte, són dos raïls i per un va un pol i per l'altre l'altre. I el cotxe s'enganxa en aquest raïl i a partir de les escobilles, que són aquestes, són com uns palets de coure, deu ser, oi? Allò.
Sí, és coure.
Doncs agafa la corrent i llavors, segons el que tu apretis el mando, doncs va més ràpid o menys ràpid.
Però a mi el que em va fer gràcia és que hi havia tres pistes, eh?
Sí.
I bueno, n'hi havia una que era nevada, tot eren sí, muntanyes de neu, semblava que baixessin esquiant i derrapaven aquells cotxes.
Sí, molt
perquè, mal. Què hi veu tirar la neu aquella?
Farina.
Farina.
Farina, tan simple com això. I l'altra que era de sorra, n'hi havia una que no tenia res, que era d'asfalt, llavors hi havia aquesta de farina, que era la que commemorava una mica el Juanjo Ramos, que és el que havia estat muntant fins ara, que ens en recordàvem una mica del circuit, el vam intentar dibuixar una mica, i després l'altre que era de sorra vam tirar el
cacaulat.
Sí.
Feia una bona olor allà.
Ui, entraves a dir una olor de xocolata.
Per els dits.
Sí.
Bueno, jo crec que és el maco de l'eslot, que sempre intenten reproduir pues, situacions de curses reals, no? I,
sí, hosti, i canvia,
diferents ambients.
Canvia molt, perquè jo que havia estat jugant a casa amb el circuit allò aguantat per caixes, com podies fer-ho tot amb el que trobaves, canviar a córrer amb una mica de curat i això, hosti, atrau molt més. Bueno, i de fet ho vam comprovar amb la gent que va venir, vull dir.
Mm. La mitjana d'edat de gent que va venir, de què parlem? Perquè la gent, a veure, la gent que no hi va mai, habitualment té l'idea que és una cosa de criatures, de nens.
Sí però criatures no. Grans.
Ara, sí.
Ara. La meva experiència personal és que no és així, però...
Que els nens vinguis, jo crec que és més cosa dels pares que no pas.
Jo crec que moltes vegades que és l'excusa... L'excusa del pare de portar els nanos, a nosaltres ens passa exactament igual, perquè de cap i a la fi, a veure, els eslots sí que és una mica més assequible, però les categories de radiocontrol acostumen a ser més cares. Llavors el fet de que els nens vinguin a córrer és perquè o el pare directament vol que el nen li agradi i tal i l'impulsa una miqueta, o que el propi pare és com nosaltres, que és una mica friqui en aquest aspecte i aprofita del fet de tenir el nen per generar...
La meva filla, doncs, sempre, quan era petita, li deia, posa la carta al Reis que et porti un esquelèctric, no li va posar mai. I ara ja m'han castigat, perquè al net li agrada l'esquelèctric.
Bueno, ja va bé.
Però ja suposo que no és qüestió de preu solament, sinó tècnicament s'ha de tenir un nivell, o sigui, un mínim d'edat per poder maniobrar tot allò, no?
Sí, però sorprèn almenys, suposo que el Roger a l'eslot li passa exactament igual, que sorprèn que hi ha nanos molt joves que van molt, molt bé.
Sí, tant.
I que aprenen quasi abans a fer servir aquests trastos amb tota la complexitat que porta, tant de posta a punt com de pilotatge, i gent molt més adulta doncs no és capaç de...
Bueno, perquè els nanos amb les noves tecnologies, escolta,
ja
estan avançats a reparar tot això, oi?
Sí.
Després de jugar a consoles i tal, això els sembla fàcil.
Exacte, sí.
Llavors, les pistes del vostre són les típiques pistes, diguem-ho així, típiques, entre cometes, amb guia, i els altres, aquests cotxes teus...
Aquests que us he portat aquí són d'escala 1.28 i escala 1.43, són molt petitets, és la categoria Mini Z i categoria de Nano, que és del mateix fabricant.
Parlem amb centímetres.
Exacte, són aproximadament de quasi un pam, un, i l'altre d'uns 4 dits, més o menys. Són molt petitets, molt petitets. Però es fan curses, algunes semblants a l'eslot, perquè ja veieu que l'escala és molt semblant, de mides. El que passa és que nosaltres no tenim rail, nosaltres anem per un carril d'aproximadament un metre d'ample i les pistes acostumen a ser d'uns 10 metres de llarg per uns 5 d'ample aproximadament, i aquí es dibuixa la pista en aquest espai, dibuixem la pista i llavors anem corrent, però clar, hi ha la complexitat de que hem de portar la direcció, el gas, el fre, tot... A l'eslot, dins d'acabar amb una guia, ells treballen molt més el que és la posta a punt del cotxe i tal, i llavors se centren molt més en tot el que és la preparació del propi cotxe. Nosaltres aquí ens importa més quasi l'habilitat del pilot que no que el cotxe sigui capaç d'anar més ràpid o menys.
Clar, però el fet d'aprendre la preparació del propi cotxe, tal com dius, que jo sàpiga, no hi ha allò, una escola d'aprendre com desmuntar el cotxe i posar-lo a punt.
No n'hi ha, bueno, s'està intentant, però ara mateix no n'hi ha. Això normalment es fa, doncs, igual que passarà amb l'eslot, en els clubs. En els clubs, la gent on es reuneix a córrer, que és quan s'intenta...
Quan s'ajunten els friquis ja surten les idees.
I és allò de que, ostres, què és això que has fet? Ostres, que bé que et va el cotxe, què li poses, etcètera, etcètera.
Els de l'esquelèctric, jo em vaig fixar que el secret està a donar-li més o menys a la mulleta aquella, el comandament...
Clar, veure, sí, és només
quasi. En canvi, amb els vostres ja és molt més complicat, perquè ja va sense cables, ja...
No, bueno, més complicat en el tema de l'accelerador, no, perquè aquí...
La direcció...
Exacte, és proporcional, llavors tu acceleres poquet i el cotxe corre poquet, acceleres més i corre més. Això és exactament igual que amb l'eslot. Però nosaltres tenim l'afegit que fem exactament el mateix amb la direcció. Si gires poquet, el cotxe gira poquet, si gires molt, doncs gira molt, no? I és, has de coordinar doncs, un altre moviment, a part d'accelerar i frenar.
I aquest comandament que portes, que llàstima que no tinguem la televisió, sembla de la Guerra de les Galàxies.
Bueno, perquè són uns comandaments que són bastant professionals.
Ja. Sí. És una ràdio.
Nosaltres els diem ràdio directament perquè, bueno, són emissors de ràdio, no deixen de ser.
Ràdio control.
Exacte. Llavors, aquesta que us he portat jo aquí és la que vaig servir per competir i, a veure, és una emissora molt bona ja, és una emissora d'alta gamma. N'hi ha molt més senzilletes que per la gent per començar va de sobres.
I no hi ha possibilitat que algun competidor amagadet amb el mateix canal es posi el mateix canal i faci anar marxa atrás?
No es pot perquè, com que pilotem en un podi, si no estàs pilotant en un podi no tens perspectiva per portar el cotxe, amb la qual cosa, encara que algú arribés a intentar-ho, no podria fer-ho, de fet. I ja us dic, amb el tema d'emissores també passarà amb l'eslot, el Roger ens ho podrà dir, però també hi ha mandos molt senzillets com els que venen els quis, i llavors hi ha uns mandos molt més complexos per ajustar moltes més coses.
Mm-hmm. Escolta, hi ha una pregunta dintre de la meva ignorància del tema. Comparativament, o sigui, comparant un cotxe d'aquests amb un cotxe de veritat, vull dir, salvant la distància de la diferència, amb quina velocitat representaria traspassat amb un cotxe? Quina velocitat agafarien aquests cotxes?
Mira, vosaltres penseu...
Saps el que vull dir,
sí,
no?
Sí, sí,
o sigui, traspassat amb un cotxe real, a proporció. L'escala, sí.
Tu compta que això és un cotxe d'escala 1.28 i que arribem a unes velocitats d'uns 60 km per hora. Vale, llavors multiplica i et faries a la idea.
60 per 28.
O sigui, és molt. És
o sigui,
molt,
la barrera del sol la traspassaria.
A més, heu de tenir en compte que clar, tant aquests cotxes com els d'eslot estan pensats per agafar la màxima velocitat en un espai molt curt. Llavors, si nosaltres hi poséssim una...
O sigui, que han de tenir molt reprís.
Exacte. Molt. Llavors, si nosaltres el que volguéssim és veure quan corre, és tan senzill com canviar la relació, posar-la més llarga que hi hagi i anar-se a un lloc molt llarg.
No, però només una cosa...
Però arribaríem a molt més.
Exacte, saps? O sigui, només per comparar, perquè la gent entengui que aquests cotxes posats a nivell d'un cotxe normal, de gran, vull dir, seria impensable de que pogués...
Impensable.
O sigui, no podria ser, vaja.
Nosaltres, almenys en el meu cas, sempre posem un exemple, amb l'eslot passarà semblant, perquè són circuits d'una mida molt semblant, que... Nosaltres fem amb aquests cotxets, en un circuit normal que és com el que teníem nosaltres de mides, fèiem 14 revolts i la recta amb 7 segons i mig. Llavors imagineu-vos la quantitat de moviments que has de fer una sola volta. Llavors amb l'eslot passa exactament igual, perquè també tenen moltes corbes i més la recta i fan encara més ràpid.
Sí, es passa molt ràpid, sí. Quan muntes un circuit ben gros i hòstia, va, faré una volta i 20 segons.
O sigui que vosaltres quan heu de renovar el carnet de conduir amb els ulls tancats feu les proves, no?
Aquella maquineta diabòlica que ens posen els que no en sabem.
Que sempre pita, no sé com s'ho fa, però sempre pita.
A mi em s'ho fa bastant bé encara, sí? Però és allò que dius, mare de Déu, per què ho fan tan complicat això? I veus que ells ho fan com res.
Aquell jovent ho deuen fer amb els ulls tancats, ja t'ho dic.
Sí, de fet, el problema és que a vegades fas que piti una vegada, llavors li dius al paio, escolta, pots tornar a posar-la perquè he de millorar i que no piti això.
Exacte.
Ja et piques, eh?
I repeteix, o sigui, que no m'ha agradat.
O sigui, que aneu una mica de sobrats, vaja, quan feu aquestes proves, no?
No, però és allò que no deixem de ser gent que ens agrada molt, doncs això.
Us agrada competir.
Competir, però ja no, sí. Ja no amb un altre, moltes vegades és amb un mateix.
Sí, sí, clar.
I és allò de que, ostres, he fet un fallo, això s'ha d'arreglar.
És que m'imagino que amb això que feu vosaltres, de l'esclèstric o com se digui, la competència és amb un mateix. Més que amb un altre, potser, oi?
Sí, a veure, normalment...
Perquè vols anar pujant de nivell, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, si vas fent temps i el següent ja ha de ser menys que el que havies fet abans, i és un no parar, això.
Allò, la mentalitat és de cada dia, dia que vas a rodar has de millorar el que vas fer l'altra vegada.
De totes formes ha de ser apassionant, eh?
Sí, és que és molt divertit, la veritat. Clar, i a la que hi ha gent que està així com tu, que és moguda i tal, i que, hosti, és que pots parlar... No és de tot el tema i la complicació que tinguis, sinó de les coses que pots anar fent en aquest circuit així, en aquesta curva aixeca-me per allà, no sé què. És
no, no hi ha cap possibilitat que hi hagi un circuit més o menys fix aquí a Sant Feliu?
Hi ha possibilitats i s'està mirant ara.
Sí?
Sí, de fet, estem en procés de tenir el local i això, i en principi, jo crec que en uns 3 mesos màxim ja...
Ah, molt bé.
Sí, ja tindríem alguna mica de ser.
Home, ho dic més que res perquè segur que està ple de nanos
sí,
joves que tenen
ganes,
que volen...
Molt.
Sí, clar, sí. Perquè jo ho veig quan l'Oriol ha fet alguna vegada amb els seus companys exhibicions allà a la plaça, que a veure, ja sabem que escrius de seguida, ah, jo vull això, sabem.
Aquí et diré que els pares ens van preguntar més que els nens.
Els pares són pitjors.
Les dues preguntes més fetes és de això quan val, això quan corre, val? I això on ho puc comprar.
Clar, sí, sí, evidentment.
Us imagino que a vosaltres us ha passat igual.
Mare de Déu.
Aquests dies, i més allà al Cívic, que hauria estar plegat de gent.
Feu campionats a nivell d'eslot? Es fan campionats o no?
Se'n fan, però o sigui, nosaltres és l'únic que hem fet això primer. Vull dir, jo era aficionat d'estar per casa, com aquell que diu, igual que els altres que ens vam ajuntar per muntar això, però hi ha molts clubs, les franqueses mateix, a Caldes n'hi ha un altre així que tenen moltes pistes i sí, es fan campionats. I...
Però jo per experiència et diria que ojo que això enganxa.
No, ja ho sé, ja m'hi he trobat. Ja m'he trobat.
Ho dic perquè jo vaig començar amb el fet de, bueno, per passar l'estona, passar l'estona...
Sí, allò que dius, una feina...
I amb això ja m'he patejat mig planeta corrent
per aquí. Perquè tu, d'aquests minicetes, no sé què, ets campió de què?
Vaig guanyar el campionat del món dos vegades.
Hombre, collons.
El que passa és que, a veure, he estat molts anys corrent la Copa del Món, de fet encara estic corrent, no? En actiu, si es pot dir així. El que passa és que, a veure, és molt complicat. Vull dir, hi ha pilots molt bons, estàs fent curses amb 200 o 300 persones amb les que t'has d'hostiar per intentar guanyar-los, i a veure, és complicat. El que passa és que l'entrenament, la pràctica i sobretot el anar a passar-ho bé, que és el que més motiva la gent per viatjar.
I per arribar a aquest nivell que tu tens, campió del món i tot plegat, quantes hores hi has de dedicar? O hi dediques?
La veritat és que no cal entrenar excessivament.
Puc dir-ho ja? Que sóc el que vaig fer de precursor de tot, sí. Perquè vaig començar amb avions i tinc una foto de l'Oriol en un camp de Sant Cugat que deu tenir un any i poc i està ja amb un avió de gomes a la mà.
Bueno, resumirem que la culpa és seva. Sí.
El que dèiem abans.
Els pares.
Jo encara he seguit fins ara. Ara ho he deixat bastant, però amb els avions, però el cotxe per en si és diferent. Cada cosa porta unes activitats. El cotxe és més competitiu, perquè tu una vegada has jugat a dintre de casa, ja no pots fer gran cosa més.
No, a més t'avorreixes molt ràpid.
Tot sol, a veure, entre les taules i les cadires acabes ràpid.
Jo no m'avoria.
Has de competir.
Jo vaig xocar amb tot el que hi havia al menjador de casa.
Sí. Perquè escolta, una pista d'aquestes, quin espai necessita? A veure, normal, vull dir, sense ser ni la gran ni la petita.
Normalment una pista de mida estàndard està sobre els 8 metres de llarg per uns 5 d'ample. Llavors una pista que a la volta es pugui fer amb uns 7 segons, 8, és el més estandarditzat.
Però això no els campionats del món també és així?
No, els campionats del món la fan bastant més gran. Fan una pista que es triga uns 12-13 segons a fer la volta. I amb la recta ja fa ben bé 16 o 17 metres.
I el tipus de cotxe és el mateix?
El mateix, l'únic que hi ha en diverses categories. Jo vaig guanyar modificats, que és com si fos, perquè la gent ens pugui entendre, doncs com si fos MotoGP, llavors vaig guanyar Le Mans Pro Stock, que és una categoria que anem tots amb el mateix motor, i amb unes carrosseries tipus de barquetes d'Le Mans, d'aquestes doncs, tipus l'Audi R8 o coses així. I aquesta també la vaig guanyar. És com guanyar MotoGP i Moto2, perquè la gent ens pugui entendre el símil, no?
O sigui que la culpa de que siguis campió del món és de ton pare, vaja.
Bàsicament la culpa és de mon pare.
No,
i la culpa és de mon pare.
I de la paciència de sa mare.
Aquí està, també.
I les manetes del nen, perquè si no, ja us asseguro que això sembla fàcil i no ho és.
No, és que no ho ha de ser gens de fàcil, gens i mica.
Jo me'n recordo a casa que la fotografia del menjador era una taula amb una fusta gran amb un puzzle enorme que ho feia la mare. I jo amb una habitació, una fusta gran amb un avió enorme que anava muntant. I mentrestant, a l'Oriol, per un cantó, amb el cotxe o amb un altre avió, vull dir que la casa estava plena de trastos.
Bueno, que hi havia hòsties, per dir-ho així que la gent entengui, per veure qui agafava la taula gran.
Per muntar.
O sigui, la pista de reglament, diguéssim, en aquell moment, oi?
Claro. Sí, perquè allà tots teníem... Clar, a veure, aquests que us he portat són molt petitets, però també en tinc de més grossos, com els que vam fer a la plaça, que veu, no sé si us en recordeu.
Sí, sí, home, sí.
Jo espero que sí, perquè va venir...
Sí, va venir tanta gent. I ara quan hi tornaràs?
Hem d'acabar de parlar amb el Pere i amb l'Àlex Mir un altre cop. Volem fer-ho abans perquè no volem esperar un any a tornar a fer una
El que passa és que us ha creat hàbit, us ha agradat això de la plaça.
No, és que a més vam esbrinar que l'atracció de la plaça és molt bona.
Ah,
perquè la majoria dels que vam córrer anem amb cotxes de tracció trasera, de sorra, i al moment necessites que l'adherència sigui adequada. Però clar, ens va agradar perquè ens va sobtar i agafava molt bé, i llavors ens ho passàvem de conya. I els pilots van dir, hem de tornar, però ja. I jo vaig dir, bueno, nois,
deixem-ho.
La plaça és com un desert d'aquests d'Atacama, d'allà del Dakar, amb sorra, molta sorra. Això,
La veritat és que ens va agradar, i el fet de poder córrer de nit, que vam poder córrer de nit i portar llumetes i coses així.
Va ser molt, molt maco,
Clar, però això per la gent és molt maco, però més pels pilots, i també és maco, perquè el nivell de friquisme que ens agrada de posar-li llumetes i que semblin un cotxe de debò i tal, doncs clar, augmenta i llavors la gent que ve i la gent que ho ve a veure s'ho passen millor. I
els cotxes cada vegada més sofisticats, no?
Sí.
Perquè abans em va semblar que li ensenyaves amb ell com belluga el sistema.
Sí, perquè porta tots sistemes de suspensió independent.
De suspensió, bueno, una cosa increïble.
Porten hasta turbo, per la gent que no ho sap.
Sí, però és que no és un turbo com un cotxe de carrer, és un turbo electrònic. Val, però sí, porten sistemes de propulsió extra, que li diem que a partir de certes revolucions avanci el que és l'impuls elèctric com si fos un...
Com la Fórmula 1, que escolta, que de tant en tant deixen entrar el turbo, no?
Semblant, sí, algú semblant. És...
Bé, jo em sembla que ja hem posat la mel a la boca a la gent esperant que en torneu tant un com l'altre a fer una exhibició.
Sí,
i ara, que, com que hem gastat molta benzina o electricitat, com que demà és Sant Antoni, no? Poder que posés una mica de música, i anirem uns altres aparells que també que corren, però corren poc, que, o corrien poc, i anàvem amb tracció animal, amb sang. Sí, sí,
sí. Gràcies música? Per haver vingut.
A vosaltres.
Moltes gràcies, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
Tal com ha dit el nostre director, ara parlarem de què era, de tracció animal, has dit? Com ho has dit, això?
Tracció animal a sang, no?
A sang, bueno, no sé, una cosa així.
Era tracció a sang.
En realitat el que volíem era parlar...
O sigui, el transport és, o sigui, o tracció mecànica o tracció a sang.
Molt bé. El que volíem en realitat era
això, parlar... Això estava classificat així en el Sindicat Provincial de Transports.
Volíem parlar de la festa de Sant Antoni, que és demà, perquè demà és dia 17.
Sí, demà Sant Antoni, Sant Anton Abat.
Exacte. I com que el Miquel Bogunyà és d'una nissaga de carreters,
sí,
llarga, i a més una llarga nissaga de carreters, sí, sí, i transportistes, ens en podrà explicar una miqueta la seva vivència personal d'aquesta festa. Com ho has vist, això?
Bé, doncs jo, la meva vivència personal va ser fins a l'any 47, que va ser, tal dia com demà, l'últim carro que va sortir gornit de la quadra de casa. Mm-hmm. Perquè, o sigui, l'empresa de l'avi es va jubilar i va dir ja no vull continuar, ja hi havien camions, ja va dir, doncs, ja no tenia sentit anar...
Aquesta quadra on era?
La teníem al Camp de l'Arpa, a Barcelona, en el carrer de Freser. Justament al costat de la fàbrica d'un codinenc molt conegut, sí, el senyor Catot. Era la paret de la fàbrica, era termenal amb la paret de la nostra casa. I, bueno, i el que jo recordo, doncs clar, una festa que era molt senyalada perquè... Una setmana abans ja doncs, els guarniments que estaven guardats es tenien que treure, es tenien que enllustrar, les ampolles de Natol anaven a dotzenes perquè, clar, tots els guarniments...
Eren de llautó.
Tot no? Era de llautó i tenia que brillar i llavors els millors animals de més presència ja no es treien a treballar, es tenien que esquilar, es tenien que rentar, i, bueno, en fi, una preparació. La preparació més gran era guarnir el carro. Mhm. El carro que sortia era un carro gran, un carro d'escala, que es tenia que carregar, en sentit, es tenia que equilibrar molt bé. Jo em recordo que aquest any, en aquell carro que va sortir, pues, treies els descansos, perquè els carros portaven el que en dèiem uns descansos, o sigui, per carregar, per no carregar el pes en l'animal, i per tenir uns descansos que en unes vares que anaven a sota de les baranes, o sigui, repenjades a terra. Llavors, quan tenies el carro carregat, per saber si estava ben equilibrat, treies el descanso i el carro es tenia que aguantar.
Igual que estava.
Igual, o sigui, que si decantava cap a un cantó amb l'altre, deies, aquí tenim massa pes, que llavors si penjava cap enrere, l'animal que l'estirava, doncs, uh-huh, representava que tot el pes del carro l'apretava en el ventre.
Clar.
I si penjava cap endavant, tot el pes li anava sobre el llom. O sigui, es tenia que equilibrar molt bé. Jo em recordo que aquell any pues, va sortir un carro amb una imatge de Sant Antoni, que malauradament no sé on ha anat a parar, perquè era una imatge preciosa, que estava, o sigui, amb una urna de vidre, i bueno, inclús hi van posar unes guirnaldes com... amb tot de llums, que la gent deia carai, un carro i portava uns llums allà dalt, que clar, bueno, portava una bateria de camió allà sota, i bueno, una cosa que aquelles que dius, bueno, pues molt, era molt, va estar, va ser, va, per ser l'últim any, va ser un cop molt gran, perquè va ser un tiro de 5 animals, que el tinc jo retratat a casa, que el dia que hi penso us el portaré, que és una cosa que feia goig, que no sé, avui en dia, no sé els diners que voldria jo.
Però va ser l'últim any de la quadra dels teus.
De la quadra de casa,
ha continuat.
Sí, bueno,
a Sant Andreu.
A Sant Andreu hi havia molta afició, perquè a Sant Andreu, a part de, o sigui, nosaltres, o sigui, a part d'estar el que és ara el barri del Camp de l'Arpa, sempre tota la influència venia de Sant Andreu, perquè tota la família era de Sant Andreu, clar, i Sant Andreu pues, hi havia pues, dos tractants de bestiar molt importants, que eren els germans Lloret, que era Can Paret Gitano i Can Papet Gitano, que bueno, aquests eren els que manegaven les cireres. Després hi havia una quadra molt important també, que era un parent d'aquest que canta, aquest del xaval de la Peca, el Marc Parrot, sí, pues sí. Un parent d'aquest també tenia una quadra, i aquest treballava per l'Ajuntament, que és el que feia les neteges dels carrers. I llavors també hi havia un que treballava pel Foment, que era el Josep Gutós, que també tenia una quadra també molt important. Però això eren feines ja molt diferents de les que fèiem nosaltres, perquè tots aquests que feien les feines aquestes de l'Ajuntament, els entesos deien, és que aquests animals es tornen dropos.
O sigui, per què?
Sí, perquè eren arrencades i parades. Era una feina molt rutinària. I un animal que anava, per exemple, a baix al Camp de la Bota a carregar sorra i tenia que portar aquest carro de sorra, per exemple, a dalt d'horta, doncs, clar, era una altra feina de més empenta i tenia que ser un animal molt ben ensinistrat i molt més potent. Clar, era molt diferent. I clar, veies un animal que estava en ple, diguem així, apogeo, veus un gramel ben plantat, i l'altre veus un animal tot feixuc, amb el cap ajupit, perquè sempre feien la mateixa feina i sabien que arrencaven i paraven. Allò que hem parlat abans aquí amb el Bernadí, del tema dels lleons, que sempre dintre la gàbia van fent el mateix circuit, doncs pues, bé, una cosa semblant amb aquesta. I bé, i llavors, clar, si anem a rememorar tot això, doncs... Pues,
si rememorem tot... Escolta'm, ens havies explicat alguna vegada que feia els teus avis o les avis feien el transport del carbó fins a Sabadell, no?
Bueno, això ho va fer el meu avi al temps de la Guerra Europea.
I com anava això d'aquest transport?
Bueno, clar, llavors deia, mira, hi ha una contrata per portar 20 tonelades de carbó de baix del gas de la Barceloneta al gas de Sabadell. I deies, 20 tonelades, el que avui avui dia porto un camió. Deies, bueno, 20 tonelades, necessitaves 13 carros, i per anar cap allà, doncs vinga, va. I cada dia es portaven les 20 tones, però com es tenia que fer? Doncs mira, a les 6 del matí els carros estaven a baix a la Barceloneta carregant el carbó, sortien tots de reata un darrere l'altre, i quan arribaven aquí al Coll de Montcada, doncs allà paraven, desenganxaven tres animals, els enganxaven davant d'un carro, els pujaven a dalt per no fer-los patir, perquè clar... 1.600 quilos, 40 quintars portava un carro. O sigui que tenia que ser un animal potent, però en el pla, però de cara amunt ja pesava una mica. Llavors pues, li enganxaven tres animals més a davant, quan arribaven a dalt al pla del Coll de Montcada, deixaven el carro allà, baixaven cap a baix, i combinacions d'aquestes, i després cap a Sabadell. De cap a Sabadell ja venia de cara avall i mira, i tira que te vas. I després, quan tornaven, pues, els carreters dormien dintre el carro i els cavalls venien sols cap a casa.
Pobrets.
Clar. I bueno, i l'endemà, pues, tornem-hi. Llavors, què passava? Pues, els carreters es acabaven a dormir dintre la quadra. I els animals desenganxaven els animals i l'endemà ja marxaven amb uns altres, aquells que quedaven allà reposant.
Però el carreter no.
El carreter no, el carreter ja tenia hores per dormir en aquella època. Sí.
Mentre el carro anava aquí.
Llavors, això era una cosa. Després, quan hi havia, per exemple, quan hi havia feina d'obra, que es tenia que portar la sorra a les obres o un carro de totxo, tot això, doncs clar, llavors deies, bueno, un client deia, mira tu, que haig de fer una casa al capdamunt de la Diagonal, allà tocant a la carretera de Sarrià. Hòstia, allà dalt, collons, que això és molt lluny i tal. Llavors deies, mira, va, saps què? Mira, ho farem d'una manera. Anaves i, clar, si hi havia bona armoria amb altres empreses, deies, doncs mira, saps què? Del carrer val més cap enllà, les obres que en surtin les faràs tu, i del carrer val més cap aquí, per no tindre aquests desplaçaments i tot això, ja te les faré jo. I les combinacions que es feien eren aquestes. O sigui que sempre tenies l'excusa aquesta de dir, mira, aquest tram de carrer, doncs tot això ho fas tu. Mira, em tinc aquell de l'altre cantó... Llavors, clar, també hi havia la responsabilitat, perquè si feia, donaves una feina amb un i aquell no pagava, aquell tot també t'ho podia reclamar. Cony, que m'has passat un mort aquí. També existien coses d'aquestes, i suspensions de pagament també n'hi havia, en aquella època. Per això que deien que la gent d'abans era molt seriós, sí, el que era seriós era seriós.
Miquel, perdona una cosa, tinc un dubte ara. Jo me'n recordo de molt de petit també veure això que deies, aquests treballs així una mica de ara arrenca i para i arrenca. Els animals els hi posaven aquell sac a davant, que els hi posaven palla i anaven arrossegant, sí, quan estaven parats, oi?
Sí.
Això que ho feien molt, aquests treballs que estaven així, sí, parats, sí, i mentre estava l'animal, doncs anava menjant.
Anava menjant,
i, sí. I clar, era un bagarro,
sí,
oi?
Sí, clar, perquè
llavors... Jo me'n recordo que els hi posaven una bossa llarga,
sí, era el
penjada
ronçal,
aquí al cap, i anaven arrossegant, però els hi treien i tiraven, i quan tornaven a parar, pum, torna, i així l'animal estava distret i anava menjant.
O sigui, les hores que tenia que menjar, doncs, o sigui, ja li penjaven el ronçal,
el
i mira...
Ronçal, i, anava...
I a més tenien pràctica, perquè com que, clar, si li posaves el sac ple, sí, es anava buidant, sí, però llavors quan no arribava baix, què feia? Donava un cop de cap, eh?
Sí, i,
llavors,
sí, i pujava. Jo, pujava jo recordo aquí. Això, sí. Ai, que la bossa a vegades havia palla per tot,
sí,
arreu.
Sí, sí. Perquè, clar, diu, aquí no hi arribo, ja arribaré.
Sí, sí.
Després hi havia, clar, després hi havia el tema també de portar campanes. Les campanes no eren un luxe, perquè les campanes eren per marcar. Quan portaves un tiro de cavalls de tres animals, deies, bueno, que si porten campanes perquè tots vagin al pas. Això és igual que quan deien a l'Emili passo i tots tenien que marcar el pas, doncs això el mateix. El cop de coll sempre tenia que ser el mateix. No podia ser que un fes cling i l'altre al cap d'una estona l'altre fes clong. No.
Però això els cavalls ho aprenen, no és el
carreter, no, és que,
ho ha de fer?
El carreter ho ha de saber-ho, també. D'aquí, quan veu un animal que no li marca el pas, li ha de dir, tu, posa't el rengle. Mm-hmm. I això moltes vegades ho sabia la gent que anava pel carrer. Perquè a vegades anava, per exemple, el carreter sentat dalt del carro mig adormit i la gent li deien, tu, que no portes els cavalls al pas. O sigui, que també la gent ja sabia el que era, eh?
Sí,
jo
clar.
Quan passa un camió i dius, quin soroll fa aquest camió, sí, aquest motor no funciona gaire bé. Doncs això era el mateix,
Li falta un cavall,
sí, exacte.
Allà també li faltava un cavall que
sí,
no anava,
sí,
al pas. Clar, i no tirava.
El cavall era el carreter que sabia,
sí,
dormir.
Sí, sí, sí.
No, sí, i més d'un hi havia perdut a la vida, eh? Jo en vaig conèixer un que vivia allà a la vora de casa, i aquest era un home que havia vingut de Múrcia, de la Unió, que era del punt d'Espanya que es considerava, tant a Múrcia, a la Unió, com a Almeria, a Macael, on hi havia els millors carreters. Mm-hmm. O sigui, que la gent deia, aquest on és? D'allà, cony, aquest serà un bon element. Perquè sabien de l'ofici millor que els d'aquí. Perquè la primera onada de gent que va venir... De tant de Múrcia com d'Almeria, sembla que va ser l'any 17 que hi va haver una vaga molt important, i la gent, com que es van tancar en banda, ni uns es posaven d'acord ni els altres, van anar a buscar gent a la Unió, i va ser una remesa de carreters. I jo em recordo que la majoria de carreters que hi havia a casa, la majoria eren tots de Múrcia, eren de la Unió, que havien treballat allà a les mines de
sal, no?
No, de plom, d'allà de la Unió.
Rio Tinto.
Rio Tinto és a Huelva.
Sí,
I a Macael eren les canteres de
marbre. Sí.
I tots aquells estaven acostumats a treballar amb mulats. Mm. No amb cavalls, amb mulats, o sigui, amb matxos i mules. Aquí els carreters d'aquí no volien. Volien, o sigui, anar amb el cavall. El cavall és un animal molt més seriós, molt més senyor. Yeah. I anar amb un molat, a vegades si et sortia bo, et sortia bo. I si no et sortia bo...
Si sortia morrit.
La feina que tenies a governar-lo. Portaven molts problemes.
Eren molt forts, no? Els molats eren grossos.
Sí, eren més resistents que els cavalls, sobretot les mules. El macho no era tan apreciat. Bueno, això és
el que comentàvem l'altre dia, que les pel·lícules de l'Oest treuen molts cavalls. Clar. I en realitat el que faltaven eren moltes mules.
Clar,
que a més eren, segons tinc entès, allà als Estats Units, aquelles mules, jo no sé per què, però deien que eren altíssimes,
sí.
Molt altes. Jo recordo una pel·lícula aquella famosa de la Conquista de l'Oest, que es veu el Gregory Peck a dalt d'una mula.
A dalt d'una mula.
Que apareix. Aquella mula és enorme. Sí. Mira que el Gregory Peck és alt i porta les cames allò penjant.
Sí, sí, sí.
I li falta un tros per arribar a baix,
sí.
I la mula té un tros d'orella, però és alta, té un llom.
Bueno, és que has de tindre en compte que a la mula és un creuament d'un burro, i generalment un burro, un guaró català, amb una egua. La mula, o sigui, sortia amb una estampa perfecta, que si tu te la mires per darrere, dius, per saber si és una mula, perquè els americans això ho feien molt bé, a les mules, la cua, o sigui, li esquilaven dos pams, i després els hi deixaven que els pèls els hi toqués a terra. Tu fixa't una cosa, amb aquestes pel·lícules americanes, les mules que surten, totes van esquilades d'aquesta manera.
Que era perquè quedés...
Per donar-li una estampa.
Ah, per una estampa, no és una qüestió d'higiene, que la cua...
No, per donar-li una estampa, o sigui, ja per norma es posava això, perquè de lluny ja veien, coi, mira, és una mula.
Sí, perquè es veien aquells carruatges, aquelles caravanes que en deien, aquells carros que jo dedueixo que no és el mateix veure-ho en persona, en viu, un carro d'aquells, deurien ser grossos de veritat, perquè portaven tota la vivenda dintre.
No, tu t'has de fixar en una cosa. Tu
portaven el vi, l'aigua, portaven tot.
Tota la casa,
la farina,
tota l'impedimenta la portaven en allà. I a més, el que era la roda, el cèrcol de la roda, és un cèrcol amplíssim. Aquí, tots els carros que s'han conegut, el cèrcol de la roda...
Per aguantar molta sotregada.
Per aguantar molta sotregada i, a més, o sigui, el que era el raig de la roda tenia que ser molt resistent.
Sí. O sigui, quan un carro ha de ser per portar molt de pes, ha de ser amb les rodes més amples.
I més resistents.
Uh-huh. Bé, com que aquests carros de les pel·lícules anaven pel desert, i parlant del desert, hem començat parlant de cotxes, i sí que haguéssim parlant de cotxes i motos, perquè com que en sereu tant...
No, jo més voldria acabar dient una cosa, que demà és el dia Sant Antoni, i per dir que la gent, és una festa local molt celebrada, i que malauradament hi ha hagut una sèrie de circumstàncies i desavinències de diferents criteris, i seria una pena que es perdés la festa, perquè sempre ha sigut una festa molt concorreguda aquí a Sant Feliu, i la veritat és que ahir va haver-hi una discussió aquí a l'emissora que, segons tinc entès, la cosa no... Perquè els administradors ja fa masses anys que ho porten, ho volen deixar-ho, no troben gent que s'hi vulgui dedicar i avui un m'ho ha dit, diu, cony, és que arriba un moment que ens hem atipat, ens hem cansat i volem deixar-ho. Però, clar, diu, a darrere no tenim a ningú.
No, però que no ho deixin, home.
El que no ho deixin.
Aquesta és una de les coses que dius, cony, sap greu que això es perdi.
Doncs a veure si fem una crida que algú prengui
relleu.
Sí,
sí. Parlem del Descartes.
El Dakar aquest famós, bueno, sí.
Perquè tu et sembla que tu ja saps on va el Dakar?
No, jo he ajudat molt en el meu cunyat, que precisament, bueno, ja no hi és, va morir fa poc, que el meu cunyat hi estava molt ficat i va estar-hi durant 5 anys de la seva vida dedicat. I va estar una temporada, ell es va dedicar, tenia cotxe i camió, tenia un Toyota, tenia un Nissan, i després va tenir uns camions, una tractora, Mercedes, i després un camió també Mercedes, un tres eixos d'aquells tan llargs. I havia fet, ell no competia, sinó que el cotxe el deixaven als equips, el llogava en els equips que corrien, el Toyota que tenia, que estava preparat, i el camió el feia d'assistència. I ell havia anat durant 5 anys als Dakars. I al marge d'això també havia fet uns raids amb gent d'aquests que van a fer recorreguts pel desert, per túnels i per... Sí, normalment per túnels, i amb motos. I ell els hi feia tota l'assistència. Li pagaven i ell el feia com si portés un hotel ambulant i un taller ambulant, i s'hi dedicava.
Per fer un Dakar, quant deu costar?
Un Dakar costa molts diners. Ell, jo...
Quants milions costa?
Molt, perquè depèn de l'ambició que tinguis. Si un Dakar, per menys de... Ell em comentava els anys 2000, per menys de 25 milions de les pessetes, no feies per començar, eh? Per no arribar a cap lloc i quedar-te tirat. Això era ja assegurat, pràcticament. O sigui, per deixar el cotxe i regalar-ho en els moros, pràcticament regalar-lo, perquè o se't cremava, o el havies d'abandonar i no te'l recollien, o l'estimbaves i quedava així, i ja havia... Diu, el meu cunyat sempre em deia, quan et paraves, sempre hi havia dos o tres camells que no sabies d'on sortien. Sempre. Amb aquells tuaregs allà, i aquests eren com verdaders lladres, però ràpid, diu, i perquè era el gran negoci. Diu, tu arribaves a un poblet que només hi havia una tenda de campanya i tenien de tot, perquè era base d'anar mangant pel desert. Diu, perquè el desert, els primers anys, durant, clar, estem parlant de 25 anys, aquí a Àfrica, quan es feia Àfrica, és que ha quedat ple, ple de restos que no se'n van, que queden ni rovellen, perquè amb el clima tan sec no rovellen els restos. Només s'han cremat o han quedat allà tirats. Aquesta gent se'ls han quedat rodes, amortiguadors, motors sencers, cotxes trencats. Clar, allò era un negoci per aquella gent, el negoci, perquè ells miraven el negoci. Però és molt dur, i ja dic, els acompanyants que volien córrer amb equips semioficials, normalment els hi costava entre 4 i 5 milions de pessetes un seient amb un camion. Anar d'acompanyant, treballant, eh? Anar d'acompanyant, treballant, no allò que m'ho miro, no, no, no. Havies d'anar treballant vol dir que no conduïes, però si anaves amb el GPS aquell, mirant, no sé quantos, quan una roda es rebentava, agafar el gat i ajudar, o sigui, feina, feina. Perquè el meu cunyat, quan havia estat aquí amb el Tibau d'aquí de Caldes, i després havia estat amb el Sant Tiberi, amb el Joventeny, ells han arribat a canviar en ple desert, això s'ha de sentir bé, tot una direcció de davant trencada i arrencada, treta dels recanvis que portava un altre camion, i amb tot una nit, i part d'un dia, però sobretot a la nit, perquè de dia no es pot treballar, posat amb l'altre camion, l'aixequen, i llavors es posen tot un al terra perquè no s'embruti de sorra, tot unes estores, i llavors amb tot l'equip que porten intentar arreglar. I diu que van arreglar un camion d'aquí del Tibau, que li van arreglar tot l'eix de davant, pràcticament el van arrencar amb una duna d'aquelles, que les dunes són molt fortes, encara que no ho sembli, perquè l'impacte, pues, van canviar tot el que estava trencat, i el camió va arribar per no deixar-lo tirat al desert.
Clar, és que si
parlem d'un camió d'aquests de 6 eixos, podia costar amb el muntatge, amb les pessetes, entre 60 i 70 milions de pessetes, el més barat de pessetes.
Lluís, el teu cunyat, parlant d'això, et va comentar alguna vegada si havia fet algun negoci anant al Dakar?
No.
Que de calés, jo suposo que no hi duria guanyar.
No, hi va perdre molts calés.
Ah, per això.
Hi va perdre molts calés.
Però s'ho va passar pipa, no?
Sí, diu que s'ho va disfrutar perquè l'ambient és molt maco, però també hi ha la part... O sigui, l'ambient de la gent aficionada que li agrada és una cosa. L'ambient de la competició és dura i bastant... La paraula seria indecent. És com la Fórmula 1. És una merienda de negros.
Home, si en l'Àfrica, sí. Esclar, no.
El que sí,
no,
no, el que sí és cert.
No, el que passa que...
El que sí és cert que va poder fer el somni de la seva vida.
Sí, exacte. Sí, no, no.
Va ser el somni de la seva vida.
I amb això que diu el Lluís aquí, clar, sí. L'organització...
Els interessos de les empreses.
L'organització és francesa.
Sí.
Aquí el que priva és el francès. Sí. Els altres, i aquí, estos vienen de relleno. Sí. O sigui, que si escombrem cap a casa...
El tracte que hi ha dintre... I això és una cosa que es comentava molt, no aquí només a la gent, quan parlem de Dakar aquí a Espanya, de la gent d'aquí, parlem del 99% són catalans, eh? Perquè els quatre que no són de Catalunya també surten d'aquí, eh? Sí. Perquè són amics i coneguts d'aquí, bueno, perquè els muntatges i els arreglos fan tots
aquí. I els primers russos que van anar al Dakar van sortir de Caldes, eh?
De Caldes amb el Tibau. Que hi havia aquell rus que només sabia dir buenos días, buenas noches, i l'ampolla de vodka, i el dematí engegaven...
I portaven un camión, i quan l'engegaven a Caldes, de Sant Feliu,
ja
el sentia.
Aquest camión el vaig veure que vam anar-hi, i ens el van engegar, i era impressionant, perquè et tremolava la panxa, una cosa sèrie.
Sí, però no, si estàvem a Cantalet, i va passar, i pensava que era un... Hòstia, aquest avió que va baix, i vam sortir tots mirant, i era el camión que pesava.
El camión que per pujar hi havien... quatre esglaons. Primer posaves un peu en el buje de la roda, un peu amb un encaix que hi havia, i després hi havia un altre esglaó i un altre, i arribaves a la porta, perquè les rodes eren tan altes i la suspensió tan aixecada, que allò era una cosa fora del normal. Llavors es portava una caixa que feia com un dos desnivells, i en el primer nivell hi havia un motor de lanxa ràpida, de barco. Un motor de 18 cilindros, un turbo dièsel de barco. I a darrere enganxat un altre motor igual. I n'engegava un, perquè no es podien engegar els dos, perquè no hi havia prou bateria per engegar allò. I un engegava l'altre.
I bueno, eres... perquè portaven un convertidor...
Un convertidor que empalmava, un enganxa.
Llavors... Bueno, i si ho deixem aquí, perquè hem d'anar a dormir d'hora, perquè sí. Demà ens hem de llevar d'hora per anar a fer la torrada,
I
no?
I tant,
a quarts de set ja comença...
Sí, a la plaça fan la torrada, i tant que sí.
Bueno, que ens despedim, doncs.
Doncs sí, ens despedim, donar les gràcies a tots els que ens heu ajudat
doncs
avui
vinga, a fer demà a disfrutar de la festa de Sant Anton.
I que vagi tot molt bé, doncs. I fins a la propera.
Bona tarda.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.